I són ara les 9. Resumim els temes més destacats d'aquest matí de dimecres. Tècnics de l'Ajuntament d'Inca revisaran avui l'edifici on ahir es va esfondrar el sostre.
Les 6 famílies que viuen a l'immoble del carrer Canonge Palleres han hagut de passar la nit fora de casa. El batlle d'Inca és Virgilio Moreno.
Són 6 famílies que hem estat durant tot aquest temps fent feina amb ells. S'ha personat aquí també regidor d'Urbanisme i regidor de Serveis Socials per ajudar-los perquè aquest vespre poguessin estar rellotjats, que han trobat tothom per poder anar a passar aquest vespre.
Els tècnics decidiran avui si els veïnats poden tornar a casa.
I també avui els tècnics de l'Ajuntament de Palma decideixen si els 6 locals comercials precintats a Cala Major per possible risc d'esfondrament poden tornar a obrir.
Els bombers han apuntalat l'immoble i han de revisar-ne l'estructura. 5 dels locals es troben a peu del carrer de Joan Miró i l'altre és un establiment d'oci situat en la primera planta amb una terrassa.
Les excavacions del cinquè pla de fosses començaran el mes de novembre, si tot va segons el previst. En una entrevista a l'informatiu matí, el coordinador Ses Busquets ha explicat que ara estan preparant els permisos i els projectes necessaris.
Les primeres actuacions seran a Eivissa i Mallorca, durant a terme la quarta fase al cementeri vell de Ses Figueretes, on tenen indicis que poden trobar més restes i s'actuarà per primera vegada a Son Cervera.
Novetats a Son Cervera serà que mai es havia pogut actuar, o fins ara no es havia actuat buscant cap resta de Batalla de Mallorca per la zona de Son Cervera, i mirarem d'utilitzar tècniques de prospecció geofísica, com ja hem fet altres vegades, tipus georadar, tipus alguna cosa així, per mirar si tenim sort i podem trobar.
Tot això després que el Parlament ha començat a tramitar la derogació de la Llei de Memòria Democràtica proposada per Vox amb els vots del Partit Popular. Els populars ho fan per l'acord al qual varen arribar amb els d'Abascal a canvi dels pressupostos del 2025.
És el primer pas per suspendre la norma aprovada el 2018. Durant el debat ahir a la Cambra Autonòmica, la presidenta Marga Proens va defensar la vigència de la Llei de Fosses, que és independent de la de memòria, mentre que l'oposició acusa el govern i el PP de trair les víctimes. També al Parlament, però ens va anunciar un homenatge a les víctimes civils dels bombardejos republicans sobre Palma durant la Guerra Civil.
I l'Ajuntament de Petra prendrà mesures contra els 2 regidors que varen seguir el pla municipal en línia de dilluns des del seu cotxe conduint, a banda de cometre una il·legalitat al volant. El consistori considera que és una falta de rigor. També els amonestarà.
El batlle Salvador Femenies ha lamentat els fets i diu que els regidors seran multats per la policia local per estar connectats al telèfon mòbil mentre conduïen i votar a mà alçada. A més, no descarta prohibir les sessions plenàries telemàtiques. També ha denunciat els fets l'oposició. La regidora de Més, Antònia Gual, diu que és una manca de respecte cap a la ciutadania i cap a la institució.
Especialment tractant-se d'un tema tan seriós. Aquesta falta de serietat s'afegeix a la manca de rigor en la gestió dels pressupostos, ja que l'Ajuntament s'ha excedit amb més de 139.000 euros de despesa, un fet que demostra la improvisació i el desordre econòmic de l'equip de govern i que confirma la necessitat de més transparència, planificació i responsabilitat en la gestió dels dobbers.
I l'Associació i la Balear celebra la prestació aprovada pel govern central als malalts d'esclerosi lateral amiotròfica, encara que lamenta que arriba tard. Això després d'anunciar-se que es dotarà de 500 milions d'euros addicionals al desenvolupament de les mesures de la Llei d'Atenció a les Persones amb aquesta malaltia. N'hem parlat amb la presidenta de la Balears, Cate Rigo.
Al final ha tardat molt més del que a nosaltres ens agradaria, perquè la veritat que aquesta demora ha estat molt, molt llarga i molt, molt, molt pesada, no? Però bé, ho vàrem rebre ahir amb, la veritat, que amb molta alegria.
9:04, ara comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9:04. Tenim 22 graus de temperatura en aquest moment. Cels poc ennigulats, amb intervals de núvols alts i temperatures que oscil·laran entre els 25-28 graus de màxima. Vent fluix a moderat de component oest. Aquí estem compartint les temperatures amb els espectadors, descrivint per als oients les màximes, com dèiem, aproximadament d'uns 28, o sigui, pràcticament seguim en dies d'estiu. Avui posarem el focus a l'estat d'alguns edificis. L'Ajuntament de Palma ha presentat 6 locals comercials a l'avinguda de Joan Miró per possible risc d'esfondrament. El propietari d'un dels establiments ha detectat una esquerda a l'edifici i s'han activat tots els protocols. Els bombers han de revisar l'estructura i, per precaució, ahir varen precintar l'immoble. 5 dels locals es troben just a peu de carrer i l'altre és un establiment d'oci situat en una primera planta i amb una terrassa. Els tècnics decidiran avui si reobren aquests locals o no. Un esfondrament, com deien, del sostre d'un habitatge en obres que ha obligat a desallotjar aquestes famílies. Avui també, i ara canviant d'indret en concret, tècnics de l'Ajuntament d'Inca revisaran l'estructura de l'edifici on ahir capvespre es va esfondrar el sostre. Igual que en el cas anterior, el de Cala Major, les famílies que hi vivien varen haver d'abandonar l'edifici. Tampoc ha hagut ferits, però per precaució els tècnics municipals han considerat que la millor de les opcions era desallotjar també tots els veïnats. Avui ens visita el nostre arquitecte tècnic de Capçalera, Lluís Marín, per parlar d'aquestes deficiències i també d'altres, perquè aquesta situació mos du a demanar-nos sobre l'estat o sobre de quina manera podríem actualitzar la situació que es viu ja des de fa uns anys als edificis Don Pepe a Eivissa, Joana.
Sí, així és, Marta. De fet, hem de dir que un grup de veïnats d'aquest edifici, de l'edifici Don Pepe de Sant Josep de Sa Talaia a Eivissa, varen tornar fa uns dies a casa seva, als seus antics pisos, i hi varen estar un bon grapat d'hores protestant per la lentitud del procés legal que hauria de rehabilitar casa seva. Recordeu que fa 5 anys que esperen una solució per als seus pisos declarats en teòrica ruïna, en teoria en estat de ruïna, una decisió molt polèmica, ja que no hi ha acord sobre aquest punt. De fet, varen entrar als pisos per demostrar que estan en bon estat i això que han passat 5 anys que ara precisament faran que acabin els contractes de lloguer que tenen just en un moment en què llogar és del tot impossible. Parlaren també amb aquests veïnats, amb els veïnats del Don Pepe, per saber com han viscut aquests darrers 5 anys d'espera.
A banda d'aquestes qüestions d'actualitat, vos recomanem que continueu amb nosaltres, perquè d'aquí uns instants, d'aquí 15 minutets, parlarem amb l'Agència Europea de Fronteres, Frontex. Aquest programa s'ha pogut posar en contacte amb Chris Borowski, portaveu a Varsovia, a qui hem traslladat una pregunta molt rellevant. S'ha posat en contacte al govern d'Espanya per demanar actuacions urgents a les Illes Balears? Tot d'una sabrem aquesta resposta.
Sí, de fet, també hem aprofitat per demanar-li sobre una altra qüestió important. Es reconeix dins l'àmbit europeu una possible nova ruta balear? Són qüestions socials que tot d'una podrem escoltar de la seva veu i que preocupen molt de ciutadans d'aquest arxipèlag. En un dia en què també ens fem ressò d'altres xifres, ja que han sabut que l'habitatge en la nostra comunitat es revalora més d'un 80% en una dècada. Aprofitarem també per repassar l'actualitat immobiliària i tornarem a comprovar les dades de l'oferta d'habitatges a les Balears amb el nostre col·laborador Pedro García del Barco.
Són les 9 i 8 minuts, moment per demanar-nos ment quina serà la frase del dia d'avui, aquesta que sempre mos fa aturar enmig del renou i mos obliga a reflexionar. És el cas avui, Xisco Nadal?
És el cas, Marta, perquè la frase és: si la vida et dona llimones, fes-ne mems abans que ningú més ho faci. Vendria a ser la versió moderna, la 3.0, del clàssic refrany: si la vida dona llimones, fes llimonada, adaptada al món actual, on ja sabeu, tot es converteix en contingut viral, tot d'una. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro.
Mira, és molt actual, no? Fes-ne mems, perquè aquella anterior de festa llimonada no m'acabava d'agradar, jo m'apareixia com a molt frase de tassa.
Sí,
no
sé si era... exacte, pren-te un tequila, aprofita't la llimona.
Exacte, mira.
Però seria incitar el consum d'alcohol, cosa que nosaltres no feim.
No,
per tant, nosaltres feim mems.
Exactament. Prendre-se la vida en l'alegria. Però el qui no sé si podrà prendre-se la vida amb optimisme és, no voldré fer spoiler d'aquí, parla tothom avui, que és el lloc que centra també les portades.
No te pensis, estimada Marta, gran poemari de Miquel Martí Pol, per cert. Pot estar content relativament, perquè tothom parla dels privilegis de Nicolas Sarkozy, que és a la presó de la Santé a Montparnasse, a París. Però què tindrà d'especial aquest bon home ingressat ara a presó? Doncs tindrà una cel·la privada de 9 metres, tindrà telèfon particular i dutxa pròpia, que no ha de compartir amb ningú més, i també visites de Carla Bruni 3 pips per setmana.
On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main.
Recordem que està condemnat a 5 anys de presó, Sarko, o el Comte de Montecristo, com el coneixen a França, romandrà reclòs al pavelló d'aïllament, per a qual cosa estarà tot sol a la seva cel·la, al pati i també a la sala d'activitats. La presó, hem de dir que està superpoblada, té capacitat per poc menys de 700 reclusos i ara mateix n'hi ha més de 1.200 tancats en aquesta presó. Així i tot, hi ha pavellons VIP on els reclusos podran optar a tenir gelera, a tenir cuina d'inducció, encara que Sarko i podrà demanar menjar a domicili, si un dia vol fer una pizza o un chop suey, podrà comanar-lo i li duran la santé, i també televisió individual, un privilegi pel qual haurà de pagar 14 euros cada mes. Hem de dir, estimar companys, que sempre hi ha hagut classes i classes. Joan Ferrés, començaré per tu avui. Com valores aquestes, aquests privilegis o aquestes opcions a poder demanar menjar a domicili a una presó com la Sante?
Sempre m'ha quedat l'atenció en quin moment és quan Sarkozy té aquest privilegi, no? És a dir, en quin moment, quan el jutge determina presó, per ell se decideix aquest tipus de presó. Que ha passat molt, per exemple, que ha passat també a Espanya, recordem els casos d'Iñaki Urdangarin, també.
Que va estar una presó de dones, aïllat, que estava tot sol, però tot sol, tot sol.
És a dir, no sé què hi juga darrere de certes, no ho sé, inversions econòmiques, certs contactes que poden moure aquestes facilitats.
Suposo que has fet de ser president de França, un home que va ser molt crític en sa immigració, tancar-lo en pavelló comú amb gent que els ha dit directament que són fents que s'hauria de replegar des del dia de París, no sé si ajudaria molt que Sarkozy tingués una estada més o manco tranquil·la. Ses presons de França, jo ara que ven de Dinamarca, no ets la presó de Copenhague, que és com un Airbnb petitó.
La vas visitar,
per ell, que ha estat ingressat en numeroses ocasions.
Però vaig fer un tour d'aquests per Copenhagen i mos van aturar davant el jutjat i mos van explicar el sistema penitenciari de Dinamarca. Clar que també hem de dir, si creiem en la reinserció, no vas a una presó a patir, vas a reflexionar i intentar millorar la teva vida.
Sí, però si creiem en la pena de presó, aquestes persones haurien de saber quines conseqüències hi ha per seus actes i veure que pels teus actes tens una presó privilegiada. Jo no sé si això empenya que la resta de polítics que hi ha darrere reflexionin sobre si els convé o no fer actes delinqüents, però bé...
Només espero que aquest àudio, que ha quedat gravat, no se mos torni la contra, perquè tots podem acabar la presó, m'ho he determinat,
això segur,
mai ho saps.
Això segur, tot hi pot acabar.
I després, jo crec que tu demanaries cuina d'inducció per poder-te fer les teves cosones.
La tele també, sí. Ho he dit.
Joana Maroto, tu què en penses de tot plegat?
Me toca frase. Idò, pens que de privilegis i classes n'hi ha hagut de sempre. De fet, des de l'edat de pedra, que uns tenien pedres i altres pedres en jardí. O sigui, que això no és d'ara i sempre ha passat. I sempre passarà, malauradament, per qui no tenim pedra amb jardí.
Però bona, estic regirat. Com hem anat d'en Sarkozy a la prehistòria?
És un poc
una meravella.
No, allò de més val caure en gràcia que ser graciós, idò, un poc se podia aplicar també...
I que qui té bo vola
i qui no redola. Exactament.
Jo segur que redolaria. Per pes i per manca de contactes. Sí, per les dues coses. Jo me'n faig una bolleta i puc anar allà on me demani.
En tot cas, jo he de dir que lo de la dutxa sí me sembla bé, perquè tampoc m'imaginava Sarkozy tipo acorralado a la dutxa amb la resta d'intern, no? O sigui, un poc de privacitat...
Agrades que no facis la broma del sabó.
No, ni molt manco. Simplement que la privacitat s'hauria de mantenir, però tots els interns, no només a Sarkozy.
I que no hem d'oblidar que hagi fet el que hagi fet.
Exactament.
Ha estat president de França, ha estat una primera autoritat.
Totalment.
El destí de tot un país ha estat a les seves mans. Ara, jo, lo d'aquest tres vis-a-vis setmanals...
Aquí estàs, Temo.
A mi això m'ha regirat. No sabia que hi podia haver aquesta freqüència visitadora per part de la teva
parella. Com s'haurà pres Carla Bruni?
Si per contracte Carla Bruni i Sarkozy tenen, com la Jennifer López i en Ben Affleck, estipulats els dies de còpula, per aventura. Això ha estat un motiu més per afavorir que hi tres vis-à-vis de la setmana.
En Ben Affleck i en J-Lo no t'hi va funcionar perquè
no
s'han plegats.
Però en Sarkozy i na Carla Bruni fa molt d'any que estan plegats.
Però també sa vida de model sembla molt glamurosa, però na Carla Bruni dia sí dia també menjava en terra un tàper d'espagueti entre desfilada i desfilada. Per tant, no, que és una dona que se sap... No ho dic ara per frivolitzar, però que és una dona que està adaptada a diferents mitjans i que,
sí,
ho varen comentar ahir, ha demostrat que són una parella gairebé indestructible perquè se'ls veu que aquest problema, aquest d'alta baix, a ells com a parets, ha unit.
Els ha mantingut units, és veritat.
I sobretot els ha volgut molt compenetrats, que això és imprescindible quan vas a presó, tenir qualcú que te recolza al costat, no perquè hagi estat, però segon compte. No,
sí, perquè avui pareixes un exconvicte.
Perquè que xerrava en primera persona i voldria deixar clar que no.
En tot cas, amb la bona companyia de Facundo Tenaglia els comandaments tècnics, Jaume Noguera, Andreu Teuler, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció, començant el dimecres. Paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit.
El dia, IB3 Radio.
Són les 9 i 16 minuts. Comença la nostra tertúlia, el repàs als temes de l'actualitat d'aquest dimecres amb la bona companyia dels nostres contertulis, que ja se troben aquí, els nostres estudis. Tenim José Luis Miró, bon dia.
Què tal, bon
Quique
dia.
Quique Oñate, bon dia. Marta. I ens escolta Josep Pons Fraga, bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia, què tal?
Començam el dimecres i començam parlant de migració. Sé que moltes vegades en aquest programa han parlat sobre la gestió de la migració, sobre quina era la directriu o les direccions a seguir, la millor manera, no?, de gestionar aquest problema que no deixa d'incrementar-se en els anys. Avui vos posa en situació, i si vos sembla, anant per parts. Per una banda, la presidenta del govern, ja ho sabeu, si heu seguit l'actualitat, va reiterar la seva petició a l'executiu central ahir perquè sol·licités a la Unió Europea l'activació de Frontex i el desplegament de tots els mitjans necessaris amb la finalitat de reforçar el control de la ruta migratòria entre Algèria i les Balears, amb especial incidència sobretot a Eivissa i Formentera. Marga Porens va recordar a la xarxa social X que dut 3 anys reclamant aquesta mesura en el Congrés, a més d'haver-la formulat en 5 ocasions al president del govern, després d'haver-se reunit amb el comissari interior a Brussel·les, recordeu, just la setmana passada, per demanar sobre aquesta qüestió. Ho escoltam.
Venim aquí a mostrar aquestes dades, unes dades que són objectives, que mostren que som la ruta que més creix de tota Europa i a reclamar, per tant, que Europa actuï. Sabem que qui hauria de venir és el govern d'Espanya per reclamar aquests recursos, per reclamar, per exemple, l'activació de Frontex com hi ha a altres regions, però ja que no ho fa el govern d'Espanya, nosaltres sí que volem venir a demostrar quina és la nostra situació, a explicar, sobretot el president dels Consells, aquest drama social que ja s'ha viu en la cuida dels menors migrants no acompanyats.
Per altra banda, el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, va recalcar des del Senat que l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes, Frontex, du des de febrer de 2025 amb una major incidència a la zona de trànsit de Pasteres entre Balears i Algèria. Rodríguez va dir que és falsa la idea de que l'executiu central no vol demanar el desplegament de Frontex. De fet, afegeix que ja es va sol·licitar l'actuació amb una major incidència a l'arxipèlag. Ho escoltam també.
Y de hecho, ya se contestó al gobierno balear por parte del ministro que efectivamente en noviembre de 2024 se solicitó que el trabajo de Frontex que se hacía en la zona del Mediterráneo Occidental, costas del Levante español más Baleares, pudiera tener una incidencia en la zona del tránsito balear, en la zona del mar balear hacia Argelia. Y así lo es desde febrero de 2025. Cuando se sigue insistiendo en que el gobierno de España no pide Frontex o que Frontex puede significar casi una nueva frontera que impidiese la llegada de pateras, no se está atendiendo a la verdad. Y el problema es que se sabe. El problema es que se quiere instalar en la ciudadanía una sensación de que Frontex puede levantar una frontera en el mar Mediterráneo que devuelva las pateras a su origen.
La nostra companya de producció, Yolanda Ruiz, s'ha posat en contacte directe amb Frontex i li han traslladat directament la pregunta a Chris Borowski. Ell és portaveu d'aquesta entitat a Varsovia. La pregunta és la següent. Li demanam, actua Frontex a les Balears? I més concreta, ha fet el govern central una sol·licitud perquè actuï? Ho escoltam.
At the moment, no. Frontex doesn't have officers stationed directly on the islands. We can only act when a member state requests our support. And we decide together what's needed. So far, we have not received this request from Spain. But let's remember, Frontex and Spain
explicam i traduïm en aquest moment. No, Frontex no té agents destinats directament a l'illa, tan sols podem actuar quan un estat membre sol·licita el nostre suport i decidim de manera conjunta què es necessita. I conclou dient, fins ara no hem rebut aquesta petició d'Espanya. Comencem per una ronda de valoració, si vos sembla, davant d'aquestes declaracions. Després afegirem algunes preguntes més que hem traslladat en aquesta portaveu. Començ per tu, José Luis. Fins ara no hem rebut aquesta petición de España.
No sé, es que loco, que nos has mantenido con la tensión de lo que será y va a ser lo de Frontex. Yo, francamente, estoy realmente alucinado. Es que esto es que es de una gravedad. Porque también no sé si me esperaba que en fin, que fuera como Frontex a través de una fuente confidencial ha dicho, ¿no? Es un señor puesto delante de una cámara, el portavoz oficial de esta entidad de Frontex, desmintiendo lo que acabábamos de oír 20 segundos antes del delegado del gobierno, donde el delegado del gobierno incide en que todo lo que diga lo contrario es faltar a la verdad y que es mentira y que además eso es un relato que se hace para instalar una falsa percepción en la opinión pública, ¿no?
He de dir, José Luis, que aquestes declaracions han arribat directament al mòbil de la nostra cap de producció, Yolanda Ruiz, o sigui que és una pregunta que li hem traslladat de forma directa i que ens ha contestat expressament a nosaltres, o sigui que pregunta i resposta.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la primicia, y yo espero que esta por la exclusiva, y que esta noticia, que esta información tenga consecuencias y no tarde mucho el delegado del gobierno, que tantos vídeos manda a través... Mira, si habéis recibido un vídeo a través del móvil, y el delegado del gobierno es bastante aficionado a mandar vídeos a través del canal institucional de la delegación del gobierno, la inmensa mayoría de las veces para hacer declaraciones absolutamente partidistas y ajenas a la institución, pues tiene una buena oportunidad para, en los próxima media hora, a lo mejor incluso podríamos llegar antes de que acabe el programa, si nos están escuchando, que mande un vídeo y explique qué está pasando, porque el portavoz de Frontex le desmiente de una forma tan rotunda y tan tajante.
Es que més clar no pot ser, ¿no? O sigui, si realment és així, i tinc entès que s'ha intentat contactar amb la delegació, ¿no? Per, o, bueno, no sé, el mancament, si poden compareixer, perquè han donat una resposta claríssima en això, vull dir, no hi ha mitges tintes amb això, ¿no? Vull dir, el vídeo és que és claríssim. És el que tu deies, no? Més clar no pot ser, davant de ser...
És un senyor puesto mirando a la càmera, vamos.
Exactament, vull dir, no sé, i precisament duim una sèrie de tertúlies ja parlant d'aquest tema i el mateix delegat, pues, ara és que més clar no pot ser.
És que el delegado da datos, da fechas, dice, nos pusimos en contacto en noviembre.
Segurament hi ha qualque matís, o lo millor que poden dir, segur que hi ha alguna cosa.
Després ampliarem, perquè és veritat que és una petita part de la declaració, ara l'escoltarem sencer i escoltarem una segona pregunta a la qual traslladam directament si existe una ruta definida, una ruta balear en concret, però abans deixeu-me que li pugui cedir el torn de paraula a Josep. Record, en aquest moment Frontex no té agents destinats directament a l'illa, això ja ho sabíem, que no actua de forma específica, sinó de forma genèrica a la Mediterrània, que només poden actuar quan un membre sol·licita el suport i decideixen de manera conjunta que es necessita, però sí que afegia que fins ara no han rebut aquesta petició d'Espanya, Josep.
Sí, efectivament. Jo crec que José Luis Miró, bon amic, diu que està al·lucinat quan sense resposta d'en Alfonso Rodríguez Badal. Això no m'estranya, perquè el senyor Rodríguez Badal és d'aquestes persones que menteix, o menteix molt bé, i a més no s'immota, ho fa sense cap vergonya. Vull dir, ella sap perfectament que la qüestió nuclear, perquè Frontex actuï a la ruta migratòria entre Argèlia i Balears, és que el govern d'Espanya, el govern de Pedro Sánchez, de PSOE i Sumar, ho demani a la Unió Europea, ho demani a la Comissió Europea. I això li va dir el comissari de l'Interior, a la senyora Proens i en els presidents dels Consells Insulars. Dir, nosaltres estem disposats a activar Frontex en aquesta ruta migratòria Argèlia-Balears si el govern d'Espanya ho demana. El govern d'Espanya no ho ha demanat. El senyor Rodríguez Badal menteix. I jo vull felicitar a la Ivetra Ràdio, a Marta Garau i a Yolanda perquè ens trobem davant un escup periodístic, davant un titular i davant unes declaracions que segur que tindran ressò al llarg del dia d'avui. I m'agradaria també, si podem aconseguir alguna reacció del senyor Rodríguez Badal quan ha estat desmentit ara mateix el que ell va dir que no era cert. Per tant, en aquests moments jo cap aquesta intervenció per dir que, per favor, el govern de Pedro Sánchez demani l'activació immediata, tal com li ha reclamat la Comissió Europea, de Frontex en aquesta ruta migratòria. Perquè a dia d'avui només hi ha un avió en base a Màlaga que està sobrevolant la zona mediterrània, Còrsega, Sardenya, Sicília, Balears, ja me diràs, però el que necessitem, i ho ha demanat la senyora Proens, fa 3 anys que ho demana la presidenta Proens, ho ha demanat 5 vegades en Pedro Sánchez, cada vegada que s'ha reunit amb el president del govern. Ho ha demanat en el comissari de l'Interior. Per favor, activin la Frontex entre Argèlia i Balears, i a veure si el senyor Rodríguez Badal treu una mica els colors, treu un pot de vergonya i reconeix que ha dit una mentida d'una vegada per totes, no?
Anem per part, si vos sembla, perquè hi ha més contingut d'aquestes respostes que jo crec que podem analitzar, perquè la següent pregunta que traslladàvem a Chris Borowski, que recordes portaveu a Varsovia d'aquesta entitat de Frontex, era també molt important. Si es reconeix una ruta balear com a tal, si està definida aquesta ruta balear, ho escoltam i després tot d'una ho traduïm.
Rise in arrivals on the islands in recent months, that's clear. But it's still too early to say whether this is a distinct new route. What we're likely seeing is smuggling networks testing different paths into the EU. These criminal groups are always adapting. They're looking for what they think is the safest and the most profitable option. That's why coordination and shared intelligence are so important. We're following these developments closely and working with Spain to understand what's changing and where support
might be. Diu, definitivament hem observat un augment notable, sobtat, de les arribades a les illes durant els darrers mesos. Això, diu, és evident, però encara és massa prest per dir si es tracta d'una ruta diferenciada. El que probablement estem veient és que les xarxes de tràfic de persones estan posant a prova diferents rutes o vies per entrar a la Unió Europea. Diu que aquests grups criminals el que fan és que s'adapten constantment i cerquen allò que poden considerar la millor opció, la més segura i més rendible o viable. Per això, la coordinació i l'intercanvi d'informació són tan importants i conclou dient que seguim aquests esdeveniments de prop i treballem amb Espanya per entendre què està canviant i on pot ser necessari oferir suport. Quique?
És que aquí hi ha dues coses, no? Primer, la primera part que hem escoltat, que si és així, i espero que el delegat pues, respongui aviat, seria una part, no?, que s'estaria negant, o s'estaria, bàsicament, s'està negant les paraules del delegat, no?, i queda retratat amb aquesta resposta. Però, per altra banda, el representant de Frontex també està, d'alguna manera, dona a entendre això, que no estem en la situació de Canàries, que políticament és vera que s'ha considerat que s'ha intentat donar a entendre que sí que estem en una situació molt similar o que arribarem molt prest en aquesta situació, tot i que s'hagin de prendre mesures, comparar-lo a lo millor pues, encara és exagerat, no? I aquí ho està dient en sa resposta, que tenen un compte, evidentment, ells no són aliens en la situació que hi ha a les Balears, i encara quedaria per determinar si tècnicament pot, se pot considerar que aquí hi ha una ruta consolidada o no, tot i que es veure que els números pues, indiquen que anant cap en aquesta situació. Però jo diferenciaria les dues coses, no? I també recordar, que ho hem dit moltes vegades, però que Frontex, que ha actuat a diverses, ha actuat a la zona de Canàries, també al Borán, i si no m'equivoc, al mar del Borán continua vigent, crec que es diu Indalo, és l'operació que tenen amb Espanya, vull dir, sí, s'ha ajudat a reduir, però vull dir, el problema no solucionarà absolutament totes arribades de pasteres, això és, perquè també políticament s'ha d'entendre com que això, que es verà que faran com un mur o que no deixaran de venir completament, i tampoc podem enganar la ciutadania amb això, no?
Josep?
Sí, jo voldria afegir en aquest sentit de que queda clar, per una banda, que no hi ha hagut la petició, i jo vull donar l'oportunitat al senyor Rodríguez Badal, si realment no ha estat mentider, si no ha mentit, que mostri s'escrit la carta que va enviar el govern d'Espanya i amb quina data demanant a Frontex l'activació d'aquesta vigilància, perquè Frontex, com sabem, és un organisme de la Unió Europea encarregat del control de les fronteres de la Unió Europea. I el que hi ha, un fet evident, està claríssim. Està baixant, ha baixat d'una manera molt clara a l'arribada de pateres i la immigració irregular a Canàries, mentre que està pujant i segueix pujant a Balears, perquè cada dia arriben pateres. A més, el senyor Rodríguez Badal, a través del seu gabinet de premsa, mos envia les notes que cada dia mos diuen la patera que ha arribat, on ha desembarcat i el nombre d'immigrants. Per tant, jo crec que aquestes declaracions que ha aconseguit na Yolanda Ruiz per aquest espai, per aquest programa d'IB3 Ràdio, tenen una gran transcendència informativa, també un pes polític molt important, que situen a Rodríguez Badal en una posició incòmoda i que ha de respondre. I que, per favor, mos mostrin, mos enviïn en els mitjans de comunicació, s'escrit el dia en què el govern de Pedro Sánchez va demanar l'activació de Frontex a la ruta migratòria Balears-Argèlia, perquè jo, en aquests moments, en el senyor Rodríguez Badal no me crec. En el que sí me crec és en el portaveu de Frontex.
Bueno, yo por ir a la segunda parte de la declaración del portavoz de... A ver, yo no sé en la jerga del fronteriza a qué se llama ruta, ¿no? Es decir, para mí que en Baleares es una ruta consolidada es que no tiene nadie que venir a enseñarte la prueba. Es que la prueba son las cifras. Es decir, en 5 años se ha más que quintuplicado...
Més d'un 75% d'increment d'arribades, només un any aquí a les Balears. I ara vos donaré algunes xifres que ha compartit també.
En un any, però si te vas al any 2020, que és l'any en què empezó un poquito la cosa a ponerse complicada en el moment de la pandèmia, ¿os acordáis cuando hubo la polémica porque los inmigrantes los llevaban al hotel aquí al lado del Paseo Marítimo, etcétera, ¿no? Que hubo mucho lío con esto. Eso de eso hace 5 años. De entonces ahora, vamos, es que las cifras se han disparado. Lo explica bien el portavoz de Frontex, dice qué hacen las mafias, porque él habla de las organizaciones criminales que están organizando todo este entramado. Dice, bueno, pues buscan el hueco que mejor les va, si en un momento dado se produce una mayor vigilancia en una parte de la frontera, con que la frontera marítima es inmensa, pues se van a otro lado. Es evidente que hay que el aumento nos indica, no sé, llámalo ruta, llámalo camino, llámalo travesía, no sé lo que le quieras llamar, pero que desde luego hay una crisis migratoria que ha sido reconocida por el propio gobierno, eso es más que evidente. El tema de el problema de Baleares es que tenemos una frontera marítima. Es decir, es una frontera muy difícil de controlar y, como decía Quique, incluso la intervención de Frontex, en fin, eso no significará que de un día para otro esto se resuelva.
Deixem que pugui compartir amb vosaltres, José Luis, algunes xifres que també mos ha traslladat el mateix portaveu de Frontex a Varsovia sobre tots els dispositius que ells tenen a la zona. Diu que tenen més de 220 agents donant suport a les autoritats espanyoles arreu del país, incloent les Illes Canàries i la costa sud, no parla de Balears. També donem suport a Espanya des de l'aire. Diu que Frontex opera amb 2 avions de vigilància a la part sud de la Mediterrània Occidental, que ajuden aquests avions a detectar embarcacions de migrants que es dirigeixen cap a Espanya, incloses les illes aquí. Aquesta presència aèria té un paper clau, ja que ofereixen a les autoritats espanyoles un avís primerenc de les arribades i sovint dona suport a operacions de rescat molt importants a la mà. Això és part també d'aquest comunicat que ens ha enviat. Són més de 220 agents, però clar, donant suport arreu del país, clar, si ho mires, no? Incloses les Canàries, no és una xifra tan alta per poder controlar, no?, tot el que suposa. Recordem que tampoc defineix Ruta Balear com a tal, això sí, eh? Diu que podria en un futur, però que no, de moment és massa prest, diu, per confirmar que hi ha una Ruta Balear.
Però a major vigilància i a major vigilància evidente i con medios que sean visibles, pues major poder dissuasorio, no? Porque respecto no del inmigrante, sino de la mafia también que organiza estos viajes.
Sí, no? En el final, jo no sé si s'agafarà, des de delegació s'agafaran en això, no? De que hi ha mitjans pues, desplegats a parts d'Espanya, però bueno, el que ha quedat clar és que no s'ha demanat concretament pel cas de Balears, no? Perquè si no ho hagués dit el representant de Frontex, que no ho ha fet a la seva intervenció. Així que, bueno,
la pregunta directa era, actua Frontex a les Balears? Ha fet el govern central una sol·licitud perquè actuï, i diu, en aquest moment no, Frontex no té agents destinats directament a l'illa, tan sols podem actuar quan un estat membre ho sol·licita en el seu suport i decidint de manera conjunta què és el que se necessita. I Colau, diguem, fins ara no hem rebut aquesta petició d'Espanya. Són les declaracions de les quals avui mos volíem fer ressò. Volies afegir una puntualització, Josep, t'escoltam.
No, molt breument, no hi ha gens desplegats en aquests moments. Vull dir, Frontex no té vigilants, aquests 220 que parla, que mos digui quants en té destinats a la ruta migratòria entre Argèlia i Balears. És que tota l'acció s'ha dirigit, com s'ha explicat, a Canàries, cap assessora del Marc d'Alboran, però Balears no s'ha actuat, el qual que ha provocat, i ho ha dit el portaveu, que la pressió s'ha traslladat de Canàries a Balears, perquè en aquests moments no hi ha vigilància en aquesta ruta. I, per favor, que la mateixa mesura que s'ha pres damunt Canàries, que ha permès reduir molt l'arribada de pateres, que també es faci Balears d'una vegada per totes.
Nosaltres hem contactat les fonts oficials, també he de dir que ens ha sorprès, no?, que ens hagin respost, i sobretot tan, de manera tan ràpida, perquè durant totes aquestes tertúlies teníem el dubte. Com actua Frontex? Actua específicament a les Balears, actua a la Mediterrània ja, però de quina manera es focalitza, no?, a l'arxipèlag? I hem traslladat la pregunta directa i afortunadament han tingut resposta. He de fer una petita pausa per publicitat perquè tenim altres qüestions que compartir amb oients i espectadors. Tot d'una.
Al dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es la hora. El cambio de hora. ¿Quién nos iba a decir que el presidente del gobierno, el señor Sánchez, confundiría que había llegado su hora con que había llegado la nuestra? Paraba el reloj por sorpresa, en el tiempo justo de tapar sus destiempos. Anunciaba ayer que había llegado la hora de la hora. Proponía acabar con los cambios de hora europeos. Eso al menos decía el gran titular. Es lo de siempre para ir con los tiempos del progresismo. Para, si se tercia, poder hacerle un día más largo al rival político o hacértelo más corto cuando arrecia la supuesta corrupción de la familia. Si a Sabina le robaron el mes de abril, a ver por qué el presidente Sánchez no puede devolvértelo en un segundo. Y es que cambiar la hora cuando te conviene quizás sea la demostración de que el tiempo justo no existe. O mejor, que el hombre no crea el tiempo, no inventa el tiempo, sino que inventa algo para creer que lo mide. Se pone de acuerdo cuando ve caer arena en un vidrio. Le llama reloj, pero no sabe qué es realmente el tiempo. El tiempo es una pregunta sin respuesta, decía el verso aquel de Trapiello. Yo pregunto ahora algo, y eso que ha huido es precisamente el tiempo. Aclarar el horario, si quedarnos en la hora más o en la hora menos, le da lo mismo al presidente Sánchez. Lo suyo es que le den las 12 uvas. Todo mientras él y la Europa de su tiempo juegan a hacernos creer que pueden y que quieren hacerlo. Y ya mañana, siempre punto más.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
9:38 minuts, continuem aquí en directe al dia, després del bisturí de Javier Alarcón, reprenem la nostra tertúlia a través de la ràdio i a través de la televisió, parlant també del que va ocórrer ahir a Parlament. Dos titulars per una banda que abordarem tot d'una: memòria democràtica, impost de turisme sostenible. Començant per el primer, el Parlament ha aprovat finalment tramitar la derogació de la llei de memòria democràtica amb el suport del Partit Popular, ho abordarem per una banda, i per altra també va debatre sobre el possible increment de l'impost de turisme sostenible, recordem, una proposició de llei presentada per Més per Mallorca. El Partit Socialista s'hi va abstenir, diuen que ho fan pel compromís assumit amb el Partit Popular de dur l'augment de l'impost turístic a l'aula del pacte per la sostenibilitat. Vos planteja aquestes dues qüestions que varen centrar, a banda d'altres, l'actualitat del Parlament ahir. Com és per tu ara, Josep?
Sí. Si voleu, començar amb el tema de la llei de memòria, aquella llei que es va aprovar el 2018, que, com diu el seu nom, memòria i reconeixement democràtic de les Illes Balears. En aquests moments hi ha dues qüestions. Primera, quines modificacions s'introduiran en aquesta llei, i segona, quina aplicació pràctica ha tingut. Jo vull recordar, en aquests moments, que en el preàmbul d'aquesta llei diu que a Balears diu tenim un deute pendent en les persones i entitats que van impulsar i van defensar la democràcia durant la Segona República, també amb aquells que van patir repressió durant la Guerra Civil i la dictadura. Diu, aquesta llei del 2018 diu, té per objecte reconeixement i la garantia dels drets a la reparació, a la veritat i a la justícia de tots els servits de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura. La qüestió és, quina aplicació pràctica ha tingut? S'ha duit a terme aquesta reparació? Ha tingut en compte totes les víctimes de la Guerra Civil, d'una banda i de l'altra? Perquè, en aquest sentit, ahir mateix també la presidenta Provenç va anunciar en el ple del Parlament que hi havia un acte de reconeixement a les víctimes que hi va haver a Palma amb els bombardejos durant la Guerra Civil. Com sabeu, Mallorca i Eivissa estaven en zona nacional que havia guanyat el cop d'estat de Franco, de generals d'en Franco, en canvi Menorca va seguir en zona republicana. A dia d'avui, les pedres de la memòria que s'han col·locat a Balears només han reconegut, només han distingit i han recuperat la dignitat de les víctimes d'una banda. A Menorca, xerra de Menorca, hi va haver dos diputats de la República que van ser assassinats. En Teodoro Canet, que era de, un diputat republicà, de Manuel Azaña i després del Lerroux, i després també va ser assassinat en Tomàs Salor, que era de la CEDA. Cada d'aquests dos diputats que va ser assassinat per les seves idees polítiques ha tingut cap reconeixement com totes les persones que van patir repressió. Per tant, si es fa un canvi d'aquesta llei, que ha de ser per impulsar un reconeixement, per recuperar la dignitat de totes les víctimes, tal com ha vingut reclamant a través d'aquest programa i dels seus articles, el professor Manuel Aguilera, ha de ser en aquest sentit. I sobretot amb aquella voluntat de reconciliació, de tancar d'una vegada per totes les ferides que va deixar obertes la Guerra Civil, una guerra, com diu el seu nom, fratricida entre germans. I aquí jo crec que tots hem d'invocar i recordar aquelles paraules que va pronunciar en Manuel Azaña a l'Ajuntament de Barcelona el 18 de juliol de 1938, pau, pietat, perdó. I a cap, fins i tot, el portaveu de Memòria per Mallorca admet que hi ha aspectes d'aquesta llei que s'haurien de modificar o que entén que siguin susceptibles de modificació. Per tant, l'important és un esperit de concòrdia i un reconeixement a la dignitat de totes les víctimes, d'un bando i d'un altre.
José Luis Quique.
A ver, es que lo que dice Josep es muy cierto. Si tú haces una ley de memoria democrática, su finalidad principal, única, ha de ser la concordia. Y a esa concordia solo se puede llegar a través de un consenso muy amplio. Muy amplio. Es decir, tú no puedes hacer una ley de memoria democrática frente a la mitad. Y la plasmación de esa mitad está representada en el Parlamento de Baleares. Esta ley nació, si lo recordáis, con la introducción en el preámbulo de la referencia a todas las víctimas de la Guerra Civil que no incluía de principio. Y esa fue una aportación que hizo en su día el Partido Popular. Uh-huh. Que creo que la persona que estaba, digamos, en representación del Partido Popular en este asunto era el actual conseller del Mar, que es Juan Manuel Lafuente, que tenía que sabía de qué hablaba, porque, en fin, creo que fue su abuelo, fue una de las víctimas de la represión en Menorca. Introdujo ese elemento, pero al final el Partido Popular, creo recordar que en la votación se abstuvo. Entonces se aprobó con una abstención. Yo siempre al Partido Popular en este asunto le he pedido que tenga mayor claridad. Es decir, porque lo que a mí no me pareció de recibo es utilizar esta ley que debería ser de principios y que debería ser una ley que conecta directamente con tus valores y con los de tu electorado, que sea en un momento dado una moneda de cambio por si me apruebas el techo de gasto o me apruebas los presupuestos. Es decir, aquí se tiene que tener una posición clara, muy clara, porque es un asunto que conecta directamente con lo que son tus principios más esenciales como partido y con la ideología que tiene tu electorado. Es decir, en cualquier caso, una ley que de la que constantemente se está hablando en el sentido del enfrentamiento que genera entre los partidos, y es una ley que está destinada a la concordia, pues es una mala ley. O sea, es que la evidencia más clara es esa. Es decir, ahora el Parlamento está dividido en esta votación. Vota por un lado el bloque de izquierdas y el bloque de derechas, que es justamente lo que tendría que evitar una ley de memoria democrática.
Jo crec que és una molt bona llei, que precisament se va aprovar pues amb certa unanimitat, com deies ara, no?
Una certa unanimitat, Quique, no és l'abstenció. És a dir, abstenerse és que abstenerse una posició ambigua, que és la que jo critico en esto.
Pues que per Partit Popular no va ser fàcil donar aquesta passa, però la va donar a mitges i va fer aquesta obsessió, però perquè potser hauria de tenir clarament una posició que amb aquests anys, des de 2018 fins ara, s'ha anat diluint fins al punt que s'ha utilitzat com una manera de negociar un pressupost, que no hauria d'haver estat així, perquè aquesta llei, en el final, no estaríem parlant d'aquests temes si no s'hagués introduït com una manera, una eina per negociar un pressupost. És que no estaríem xerrant d'aquest tema. I si el govern, durant el pacte, se varen fer moltes de manifestacions. Jo recordo que sempre se parla de totes les víctimes. Evidentment, se parla més de les víctimes represaliades, perquè les víctimes que no varen ser les víctimes que varen ser assassinades o el que fos per part del govern republicà o les forces que formaven part d'aquell bloc, varen ser reconegudes en el seu moment i varen ser, evidentment, ja no estem parlant aquí del tema de les fosses comuns i tal, perquè en aquest cas veiem que no hi ha hagut canvis, se manté el que és la llei de fosses, lo qual és una bona notícia que no s'ha introduït tampoc com a moneda de canvi, no?
Vos vull demanar també, perdona, perquè te volies cloure amb alguna...
No?
Val, jo vull aprofitar, abans d'anar a publicitat al Manco, per demanar-vos sobre l'impost de turisme sostenible, que també es va debatre sobre el possible increment, recordam, d'aquest ITS, impost de turisme sostenible. Era una proposició de llei presentada per Més per Mallorca. La iniciativa no va prosperar, amb els vots en contra del Partit Popular i Vox, el Partit Socialista, s'hi va abstenir. Clar, tant hem parlat d'impost de turisme sostenible, no? De quina era la millor manera de gestionar el turisme, sobretot, no? De poder canviar de model econòmic, i aquesta semblava que era una proposta al principi que encaixava, però finalment no ha tirat cap endavant.
Bueno, però pareix que s'està també per un tema de parlamentari, no? De que el PSIC deia que s'abstés perquè
exacte.
Confia en que el PP...
De cara al pacte per la sostenibilitat, exactament.
Inclogui aquesta mesura i que s'aprovi, vull dir... Sí, bé, no sabem, ja sabrà, no? Però, en qualsevol cas, jo aquí dues coses. Un, no m'apareix malament que se pugui, no sé en quin terme s'acabarà
fent. Seguiran venint
fent,
turistes, no?
Seguiran venint, i de fet hi ha alguns estudis que s'han fet de que si realment... Clar, el turista tampoc sap tots els entresijos que hi ha després de què se fa o no, i com s'arriben o no a desenvolupar aquests projectes, però en línies generals es veu que se veu com a positivament que se recapti aquest dobbes per fer una acció de mitigació dels impactes turístics. Ara bé, també me sorprèn que l'única alternativa que tinguem per aquest tema de la massificació turística sigui pujar un impost i no hi hagi idees un poc més originals, no? En el final estem tornant al mateix, de lo que ja tenim, pujar-ho més i... No sé...
Sí, sí, si pones un impuesto turístico de 200 euros diarios, vaciarás la isla. Eso. Pero y las islas. Si lo pones de algo que seguramente el turista no sabe ni que tiene que pagar y se lo encuentra en casi como... ¿Qué es lo que suele ocurrir, no? Lo que te lo pueden incluir en el billete. Bueno, la forma en que sea de pago, ¿no? Pero cuando tú vas de viaje... Te vas
no miras mucho...
No lo miras, porque luego llegas y dices, ostras, menudo sablazo me han metido en Francia, que estuve hace poco, y dije, ostras, aquí no van de bromas. Pero bueno... lo pagas y ya está, o sea, no si todo lo que se pueda, todo lo que se recaude de ese impuesto, si se destina a su verdadero fin, si tiene una finalidad destinada al impuesto sostenible, proyectos de medio ambiente, etcétera, etcétera, pues me parecerá bien, pero no va a resolver el tema de la masificación en absoluto, yo lo creo así.
Un darrer punt, Josep.
Molt breument. Ara veig que la pujada de l'ITS no prospera, era una proposta de Més per Mallorca. Efectivament. I havíeu dit abans, sense acord. El que no hi ha és acord per aprovar la proposta de Més. Vull dir, més està a suposició. Presenta una proposta i el Parlament li diu, miri, nosaltres aquesta proposta que vostès vos presenten no mos agrada. I el PSOE, el PSOE, s'abstén. Per què? Perquè hi ha en aquests moments una negociació oberta i una voluntat d'acord entre el govern de la senyora Proens i el Partit Socialista, el PSOE, per intentar pactar aquesta pujada. Per tant, crec que hi ha un espai obert de diàleg, de negociació parlamentària per arribar a que la pujada sí que prosperi, però no en base a el que presenta Més per Mallorca, que és la seva proposta. Bé, jo crec que sí que s'ha de pujar l'impost de turisme sostenible i hem de tenir en compte de quina manera pot influir que si pujam l'impost reduïm l'arribada de visitants, que és una de les qüestions que hi ha sobre la taula. Miram el cas de València, miram a Londres, miram a Alemanya, a Bhutan es paga una taxa turística de $100 diaris, 86 euros. Okay. Balears és un territori fràgil, limitat. Per tant, no han de tenir por en augmentar aquest impost per reduir l'arribada de visitants, per controlar el flux de turistes i obtenir recursos que s'han de destinar a la millora del destí turístic.
No, i l'exemple que posaves d'aquests 100 euros és un dels llocs més densitat de població del món. Lògic, no? Deuen dir, o aquí se pren una mesura extrema, que en cap cas estem parlant d'unes xifres d'aquesta magnitud ni molt manco, però has fet bé en afegir aquest matís, no? No prospera de moment perquè hi ha aquesta negociació del pacte per la sostenibilitat posterior, no? Important també afegir-lo. Són les 9:51, me permeteu que faci una petita pausa i tornem tot d'una.
El dia IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc. Amb el seguiment especial de recamises del partit d'Eivissa-Terol.
Arroba Unai Medina, que prova, xut!
I els partits de segona ref del nostre equip balears. A les 2, la transmissió del partit de primera divisió, Reial Mallorca-Llevant, amb els millors comentaristes.
Primer és Nirvis, en Raúl José.
Sí, per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter que entén.
I les seccions habituals d'entreteniment.
M'he interrompido porque después de ir al Xisco me estaba depilando.
I IB3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. No, en Changuete. Pobre no. Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha vingut. Ara, sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, diuen no. Que és meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
El dia, amb Marta Grau.
dedicam els darrers minutets de... que ens queden, no?, de tertúlia per valorar una mesura que ja vàrem parlar fa uns dies. Recordeu el registre laboral de la jornada a través d'aquestes aplicacions, l'obligatorietat de fitxa? I del Govern Balear ha comunicat al Ministeri de Treball la seva posició frontal a l'enduriment del registre de jornada i d'aquesta manera se posa d'acord amb altres entitats que també havien manifestat el seu descontent, parlant, per exemple, de CAEP, de PIMEM, que deien que realment això només complicava la situació, que no era productiu, que amb alguns treballadors autònoms era pràcticament impossible i que vulnera l'article 34,9 de l'Estatut de Treballadors, aquest control d'horaris específic. No sé si vosaltres fitxeu o no, Quique, José Luis, Josep, perquè a partir d'ara hi ha gent que ho fa a través d'aplicacions, hi ha gent que ho fa... O sigui, hi ha com a diferents, diferents, diferents vies. De
fitxar és obligatori.
Sí. No a través de què ho feis vosaltres?
Ah, luego en una lista que firmo.
Manual.
Sí. Nosaltres sempre ho fem amb una targeta que quan entres pues, fitxes com passes la targeta i pots passar. No?
I enteneu que, per exemple, CAEP, PIMEM, no estigui d'acord perquè diu que dificulta... Que...
Però qual és el problema? La metodologia?
Home, primer la metodologia. Després que hi ha hores, si surts a un cafè, en teoria, tu has de fitxar i dir, ara faig una petita pausa, després torno, m'imagino que la complexitat que suposa per algunes empreses no és,
jo crec que ha d'haver
no és viable, en, i sobretot perquè hi ha horaris que, no, que se fan més hores de les
en
que
el toquen. En el trabajo, es decir, la productividad d'un trabajo también tiene que ver con una cierta flexibilidad. Esto es decir, que tú te vayas a tomar el café, fiches, vaya, bueno, con mi método eso es imposible, porque tendría, bueno, tendría que estar ahí poniendo firmas y tal, ¿no? Pero al final ha de haber una cierta flexibilidad en todo para que todo funcione, no solo en el trabajo, sino generalmente en la vida. Es decir, poner cada vez más reglas, más normas, más... Tú lo que tienes que hacer cuando vas a tu trabajo es trabajar, hacerlo, entregarlo, dejarlo bien alicatado, que esté bien hecho, y si eso te lleva media hora menos o media hora más, un cuarto de hora más, ¿eso qué más da? Eso es la realidad de la vida. Luego está la realidad de los políticos, que es que fichas, no sé qué, y pásame un Excel y yo haré una base de datos y sacaré unas conclusiones que seguramente al final hasta serán erróneas.
Hombre, yo, una altra, com a experiència, el tema de les aplicacions l'ho m'he anat trop, com a format, no? Perquè al final ho tens allà, pots entrar i sortir quan entres i surts de feina, quan deixes de fer-ne ja està, no sé, no ho veig tan complicat, no? Vull dir, amb una aplicació i
entens,
ja està.
Entens, Josep, que sigui complicat per algunes entitats com CAEP, PIMEM, clar, parlant sobretot CAEP, l'Associació de Restauradors, si parlem dels horaris que se fan, per exemple, en el sector serveis, hores extres, o PIMEM, la petita i mitjana empresa, de la qual són molt d'autònomos al front, enteneu el seu desacord?
Bueno, jo crec que aquí ja no és tema ja de l'aplicació. És que és la tercera vegada que aquest govern, PSOE Sumar, ha de recular. Ara i sempre...
Te refereixes per les quotes dels autònoms.
Efectivament, perquè resulta que no hi ha negociació, no hi ha pacte amb els agents socials, no ratlla ni posa sobre la taula sindicats empresaris que li obliga totes les normes i la llei. Ara passa amb aquest tema de modificar o d'endurir o de tot el tema de fitxar, de fitxar per el registre dels horaris laborals. Molt bé. Ja han tingut aquesta setmana que ha hagut de recular la pujada de les quotes d'autònoms. Ja va tenir que tornar enrere en el de reduir la reducció de la jornada laboral. La senyora Yolanda Díaz de Sumar se'n va anar a la secó entre les cames, el que era la mesura estrella d'ella, va quedar en terra perquè no hi ha hagut diàleg ni negociació amb els agents socials. Tres quarts de lo mateix li ha passat ara la ministra Elma Saiz del PSOE amb el dels autònoms. Per tant, és tan fàcil com aquest govern PSOE Sumar de Pedro Sánchez que sum sa boca de diàleg, de negociació, de pacte, que se segui, que l'apliqui, que el practiqui i que posi d'acords, perquè és evident que hi ha uns sectors, hostaleria, comerç, restauració... I
que és molt més, que és molt més complicat, exactament. No podem posar, Josep, tots els sectors en el mateix sac. Me permets que t'interrompi perquè ens queden només uns segons. Josep, José Luis, Quique, moltíssimes gràcies per acabar. Només recordem que ha estat una de les nostres notícies del dia, sens dubte, les declaracions del portaveu de Frontex a Varsovia, Chris Borowski, a qui hem demanat si actua Frontex directament aquí a les Balears, i ens ha dit que fins ara no han rebut aquesta petició petició per part del govern d'Espanya. Ha estat la notícia amb la qual encetàvem aquest programa i que aprofitem aquests minuts per recordar-ho. Diu que en aquest moment no tenen agents destinats directament a l'illa. Aprofitem per recordar-vos aquestes declaracions que podeu recuperar també a la carta. D'aquesta manera, nosaltres arribam a les 10, repassam les notícies i tot d'una encetam aquesta segona hora de programa aquí al dia.